El moviment MeToo va començar l'octubre de 2017 en denúncia de les agressions sexuals del productor Harvey Weinstein. Per desgràcia, i com vam veure més clar que mai durant els següents mesos, els abusos a la indústria cinematogràfica no comencen ni acaben amb ell. És més, moltes dones ho vivien com si formés part de la seva feina. Pel·lícules com The Assistant, estrenada aquest mateix any, ens mostren un món ple de pors i manipulacions. Els casos de maltractament al cinema són tan antics com el cinema i per això ens volem remuntar a clàssics del cel·luloide que potser no podreu tornar a veure de la mateixa manera.
És cert que uns quants ocells han tingut un comportament estrany, però això...
No em volen fer cas. No són uns quants ocells. Són gavines, cornells...
No he sentit a dir mai que s'agrupin ocells de diferents espècies. És del tot inconcebible. A més, si passés, no tindrien cap possibilitat. Com es podrien combatre?
No podríem. Té raó, senyora Bundy.
Què passa? Que hi ha algun problema?
Ah, estem en guerra, Sam.
En guerra? Contra qui?
Contra els ocells.
Els ocells d'Alfred Hitchcock, estrenada el 1963, és una de tantes adaptacions de l'obra de Daphne du Maurier que no van agradar a l'autora. Però ella no va ser l'única d'emportar-se un disgust. L'actriu principal, Tippi Hedren, va explicar com de traumàtic li va resultar el rodatge a la seva autobiografia. En una de les escenes més emblemàtiques de la pel·lícula, el personatge de Tippi Hedren és brutalment atacat per un estol d'ocells que li entra a l'habitació quan està sola. Hitchcock li havia dit molt clarament que es tractaria d'ocells mecànics, però el dia de la filmació hi havia alguna cosa estranya a l'ambient. L'ajudant de direcció James H. Brown, entre temorós i avergonyit, va haver d'explicar-li que els ocells mecànics no funcionaven. Havien de fer servir ocells de veritat.
Els ocells no són uns animals agressius. Aporten bellesa al món. És l'home, si de cas, el que s'entesta a dificultar la vida dels altres éssers del planeta. Si no fos
senyora
pels ocells...
Senyora, sembla que no ho entén. Aquesta noia diu que han atacat l'escola.
Hedren va haver d'enfrontar-se 5 dies de rodatge sent atacada per corbs i coloms sense parar de repetir-se «No deixaré que em destrossi, no deixaré que em destrossi». Es referia a Hitchcock, no pas als animals. El punt àlgid va arribar quan li van lligar alguns dels ocells a la roba, provocant que fossin encara més agressius, fins que va estar a punt de perdre un ull i va demanar que paressin. No va ser fins que la va visitar un metge, que va convèncer Hitchcock de deixar-la reposar una setmana, que es va acabar el malson. El muntatge final de la pel·lícula, l'escena dura al voltant d'un minut. Els darrers paràgrafs on relata la història, Hedren escriu... No em vaig oblidar mai ni per un segon que tot allò estava passant per culpa d'Alfred Hitchcock.
No sé com et dius.
No en tinc de nom.
Vols saber el meu?
No me'l diguis, no vull saber, tu no tens nom. I jo tampoc no tinc nom, no existeixen els noms. Aquí ningú té nom.
Estàs sonat?
Potser sí, però no vull saber absolutament res de tu. No vull saber ni on vius ni on vas néixer, no vull saber res de tu, res de res, ho entens?
We don't exist, we are nothing but shadow and mist. In the mirror we look as we pass.
L'últim tango a París, dirigida per Bernardo Bertolucci el 1972, ha aixecat polseguera diverses vegades per la famosa escena de la mantega. A la pel·lícula, Marlon Brando i Maria Schneider interpreten dos amants que tenen un afer en un apartament de París sense saber ni tan sols com es diuen. En un moment culminant de la trama, el personatge de Marlon Brando viola el de Maria Schneider fent servir mantega com a lubricant. Sobre què va passar durant el rodatge d'aquesta escena, hi ha testimonis diferents i contradictoris.
Ja veig que no estàs fi avui.
A la cuina hi ha mantega.
O sigui que ets aquí. Per què no responies?
Porta la mantega.
Tinc pressa, m'espera un taxi a baix.
Porta la mantega.
Hi ha dues coses que semblen estar clares. Una, Marlon Brando no va penetrar Maria Schneider de veritat. Però dues, el moment de la mantega es va rodar sense el consentiment de l'actriu. Segons les seves declaracions, l'escena ni tan sols figurava al guió. Li van dir que passaria el mateix dia que la van rodar i les llàgrimes que veiem en pantalla són totalment reals. Se sentia humiliada, se sentia violada. Però tant Brando com Bertolucci insistien que no patís, que només era una pel·lícula. El testimoni del director és una mica diferent. Bertolucci va assegurar que l'escena estava prevista, però tant ell com Brando van decidir sorprendre Schneider amb el detall de la mantega. Volien que ella, una actriu novella, es fiqués a la pell del personatge i sentís en comptes d'actuar, que la ràbia fos autèntica. En unes declaracions de 2013, Bertolucci va dir que se sentia culpable, però no se'n penedia.
Jack, yo no sé lo que está pasando. Pero tenemos que sacar a Dani de aquí.
El resplendor de Stanley Kubrick, estrenada el 1980, es considera una de les joies de la corona del cinema de terror. A la pel·lícula veiem com una família es trasllada a un hotel desocupat per mantenir-lo durant els mesos d'hivern. El pare, interpretat per Jack Nicholson, cau en una espiral de bogeria i violència. La mare, interpretada per Shelley Duvall, està cada cop més ansiosa i desesperada. El resplendor és una altra pel·lícula adaptada de la literatura que no va agradar a l'autor original. Stephen King va dir que el personatge de Shelley Duvall només apareixia a la pel·lícula per bramar i ser estúpida, i aquesta no és la dona que ell havia escrit.
Estoy confusa. Tengo que pensar un poco en todo esto.
Has tenido toda tu puta vida para pensar en esto. ¿Qué importan unos minutos más para ti ahora?
No te acerques a mí. Por favor, no me toques, no me hagas daño.
No voy a hacerte daño.
No te acerques.
Kubrick, un director reconegudament perfeccionista, va ser molt dur amb Shelley Duvall. Va ordenar als membres de l'equip que no simpatitzessin amb ella per fer-la sentir aïllada mentre l'esbroncava presa rere presa i li tallava rèpliques sense donar explicacions. L'estrès de l'actriu va arribar a tal extrem que li van començar a caure els cabells, i el fragment que hem sentit on Nicholson amenaça Duvall en unes escales fins que ella li dona un cop de bat, la cosa encara va anar més enllà. L'escena va batre el rècord Guinness per repeticions d'una mateixa presa a la història del cinema, arribant a les 127 vegades, deixant a Shelley Duvall afònica i, de nou, amb llàgrimes reals. Sobre l'experiència, Duvall va dir: "Era gairebé insuportable, però vist des d'un altre punt de vista, va estar bé. Quan s'acabava la jornada, havia plorat durant 12 hores i arribava a casa satisfeta. Tenia un efecte calmant." Potser ella va saber veure una part positiva en el seu maltractament, però és fàcil preguntar-se si calia maltractar-la d'entrada. Si una actriu no ha de poder actuar, que és la seva feina, abans que un director decideixi torturar-la en nom del setè art.